e Si volete.
Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Bona tarda, sigueu molt benvinguts a les notícies de Ràdio El Vendrell que corresponen al dijous dia 30 de gener del 2025. El saludem la Marga Márquez a les vies de so, tècnics i redactors de la casa en producció general i continguts, i a més les col·laboracions especials del Jordi Graell, que ens ha de parlar d'esports, i al final del Marc Rodero, que ens ha de fer la previsió meteorològica. Tot plegat conduït per Llorenç Avinyó.
Sumari de titulars.
Arguments ben diversos en aquesta edició dels serveis informatius. Començarem parlant del traçat del corredor ferroviari mediterrani, perquè el seu debat ha arribat al Parlament Europeu i això afecta el Vendrell. Després parlarem de la Torre del Telègraf, perquè la xarxa vendrellenca ha aconseguit la mediació de la Casa Reial per tal que es protegeixi aquest edifici singular del Vendrell. Després escoltarem parlar i també cantar els búhos de Calafell i del Vendrell. Acaben de treure un nou disc i hem anat a fer un reportatge. I finalment tindrem l'oportunitat d'escoltar dones de Bonastre que fan ganxet en una interessant iniciativa. Notícies breus, crònica esportiva i previsió meteorològica arrodoneixen l'informatiu. Comencem per explicar que el Parlament Europeu debat alternatives viables al pas del corredor ferroviari mediterrani. La proposta de la plataforma de mercaderies per l'interior està ara sobre la taula europea, amb la possibilitat que els trens que transporten matèries perilloses no hagin de transitar per zones poblades. Ens afecta, sí. Per exemple, una d'aquestes zones poblades és el centre del Vendrell. Aquesta és una informació dins la qual escoltaran diversos representants polítics i també un catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili. El debat sobre el traçat del corredor ferroviari mediterrani ha arribat al Parlament Europeu. Ara la Comissió Europea es planteja alternatives viables a aquesta proposta, reivindicació que defensa la plataforma tarragonina Mercaderies per l'Interior. L'eurodiputada del PSOE, Sandra Gómez, ha explicat que el seu partit no és favorable a fer passar els trens de mercaderies per l'interior.
Estamos llevando el problema a otros municipios que se verían afectados por esta nueva línea y estaríamos hablando de municipios trincherados solo por vías ferroviarias que transportan mercancías, y por lo tanto nosotros entendemos que tampoco es la solución más adecuada.
El PP no és de la mateixa opinió i és partidari d'una solució que separi els trens de mercaderies i els trens de passatgers i aposta per la recuperació de la línia Reus-Roda de Barà, ara en desús.
Pero el transporte de mercancías necesita una solución segregada, alejada de los núcleos urbanos, y hay una opción poco costosa que consistiría en recuperar la via en desuso Reus-Roda.
Des del territori, l'aposta és fer passar les mercaderies per l'interior, com explica Sergi Nassarre, catedràtic de Dret Civil de la Universitat Rovira i Virgili.
Una bona part del corredor està pagat amb diner d'Europa i, per tant, són ells els responsables de que aquesta obra no afecti ni al medi ambient ni a la vida de les persones.
Els alcaldes socialistes de la demarcació de Tarragona defensen també el pas de les mercaderies per l'interior, posicionament diferent del seu Eurogrup. El Partit Popular demana que el PSOE unifiqui criteris a favor del pas de les mercaderies per l'interior, ho explica el diputat Pere Lluís Vidal.
El Partit Socialista s'hi oposa, i hauria sigut molt clar el que ens han dit, que no afecta als ciutadans aquest desviament de les mercaderies per l'interior, i que el que passin per la costa no afecta als ciutadans. És una reivindicació dels tarragonins des de fa molts anys. Els tarragonins estem preocupats per la nostra seguretat, per les nostres vides.
El pas de trens de mercaderies pel corredor mediterrani, si no es fan passar les mercaderies per l'interior, afectarà greument el Vendrell, atès que el traçat de la línia R4 travessa el centre de la vila. Aquest era el nostre primer argument d'avui. El segon passa per un indret molt allunyat del centre del Vendrell dins el terme municipal, que és la Torre del Telègraf, perquè la Casa Reial ha fet de mediadora per garantir la protecció de la Torre del Telègraf del Vendrell. A petició de la xarxa vendrellenca, aquesta institució ha ajudat a traslladar les reclamacions de l'entitat, de tal manera que la Generalitat, a través del seu Departament de Cultura, s'ha compromès en la protecció de l'edifici històric. En aquesta informació escoltaran dos representants de la xarxa vendrellenca, d'una banda, Antonio García, i de l'altra, David Salvador. La xarxa vendrellenca ha aconseguit la garantia del Departament de Cultura de la Generalitat per fer possible la preservació de la Torre de Telègraf del Vendrell. Aquest és el resultat de les gestions fetes durant tot l'any per la xarxa, que reclama que s'intervingui per salvar l'edifici.
Pues la situació de la Torre del Telègraf òptico, tal com se puede ver a mis espaldas, es la misma que había cuando iniciamos hace un año el proceso de recuperación y de preservación de la Torre del Telégrafo. Y ante esta situación, después de un año, desde la Federación Xarxa Vendrellenca hemos puesto una denuncia ante el Departamento de Patrimonio de la Generalitat, porque después de haber requerido al Ayuntamiento de Vendrell para que haga los trabajos necesarios para mantener en condiciones la Torre del Telégrafo, lo que nos encontramos es que no han hecho nada.
Han estat moltes les gestions fetes per la plataforma d'entitats veïnals, que ha aconseguit la mediació de la Casa Reial per desencallar la situació.
Però el fet més rellevant ha sigut el contacte amb la Casa Reial, que es va comprometre a traslladar les nostres inquietuds al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Gràcies a aquesta comunicació efectiva, es vam reunir amb representants del Departament de Cultura i per transmetre les nostres inquietuds, la nostra preocupació per l'estat de la torre i per la seguretat dels visitants i veïns de la zona.
Tot plegat ha servit per arrencar un compromís ferm del Departament de Cultura de la Generalitat. La Torre del Telègraf és un edifici singular, part destacada del patrimoni cultural del Vendrell, en un estat que aconsella la seva protecció i preservació. Parlem d'altres coses. Una de les novetats musicals d'aquesta temporada en àmbit català i fins i tot més enllà és la publicació del nou disc dels Búhos. El grup calafellenc, també vendrellenc, que passa per un bon moment, treu un nou treball en vinil, prepara una nova gira. De tot això n'hem anat a parlar amb ells en aquest reportatge que ens serveix al Marc Dalmau.
Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar.
Ens trobem a l'estudi del Jaume i aquí és on va néixer els Búhos, no és així?
És així, Guillem i jo ens ajuntàvem aquí, me'n recordo que anàvem, quan vam començar a fer cançons i això, quedàvem cada dia per anar a córrer i després ens tancàvem a l'estudi un parell d'horetes mínim per començar a crear temes i vam començar a crear la bèstia que hi ha ara, no?
Dieu 20 anys, però no són 20 anys, és algo més, no?
És tota una vida. Nosaltres diem 20 anys perquè és a partir de quan ho vam començar a fer semiprofessionalment i el 2012 ja professionalment del tot. Però el Jaume i jo crec recordar que teníem 14 anys i aquí ja fèiem maquetes.
Em parleu del nou disc? Què podeu dir?
Bé, és un disc que hem treballat molt lentament, que hem avançat moltes cançons i, bueno, hem treballat molt tranquils, hem pogut tenir temps, hem pogut tenir més recursos que mai, ens ha ajudat un munt de gent, o sigui, hem tingut més ajuda que mai, el Sergi Bagó, el Genís Tran i sobretot el David Rossell, la persona més important sempre en els nostres discos, perquè és el productor, però també ens ha ajudat com molta més gent que han anat posant pinzellades amb cançons, i això no ho havíem pogut tenir mai, no? De, hòstia, aquesta cançó necessita tal cosa, aquesta persona sap d'això, o sigui, pogut tenir els recursos que mai havíem tingut, i crec que és el disc més rodó, està malament que ho digui jo, però és veritat, perquè altres vegades quan traiem un disc, doncs hi havia una cançó o dues que destacaven, i ara, quan veiem els números que treu Spotify cada dia, doncs la gent està escoltant el disc sencer, que és una cosa que mai ens havia passat i que ens fa una il·lusió que flipes.
Podem dir que és més intimista, més madur, amb lletres més treballades, ho podem dir així?
Sí, o sigui, és com que ja es comença a notar que no tenim 20 anys, o que en tenim 20 a cada cama, i doncs ja pots com més mirar enrere, pots mirar més endintre, també hi ha cançons festives, però no són festives per la festa, sinó potser aquest punt d'alegria com la cançó d'Actitud o el Today is the Day, que segurament no criden a anem a agafar i fotre'ns una farra, però sí que tenen aquest aire festiu. Bueno, és diferent i ja també està guai, perquè sempre hem intentat que el disc que fem no s'assembli a l'anterior, i hem anat passant del rock festiu al mestissatge, del mestissatge a un mestissatge més electrònic, o sigui, i ara doncs, hem tornat que ja ve a una música més orgànica i amb les lletres més treballades. I una cançó per mi molt especial, amb el meu fill a la guitarra, la meva filla cantant amb mi, que l'hem fet junts, que la lletra l'hem fet entre tots, i bueno, és l'últim, o sigui, jo crec que l'última vegada que em vaig emocionar un escenari va ser a Vilafranca, quan vam pujar amb nosaltres, que vaig flipar perquè hi havia milers de persones i estaven ells més tranquils que jo, i superbé, és una cançó que no oblidaré mai, que a més aquest Nadal l'han posat a no sé quantes escoles i l'han cantat un munt de canalla, i bueno, és una cançó que a més està guapíssima, que sona molt bé, que és molt rodona, i que segur que d'aquí un munt d'anys la posaré i se'm posaran els pèls de punta.
Escolteu, 20 anys de Buhos, què queda dels Buhos de l'inici?
Queda l'actitud i l'esperit. Això no ha canviat mai. És a dir, la música ha tingut una evolució, però jo crec que la nostra actitud segueix sent la mateixa amb les ganes que ens ho vam agafar els primers anys, no?
Amb quin artista internacional us agradaria trobar-vos a l'escenari?
Pues, per exemple, et diria el Bruce Springsteen, Metallica i Guns N' Roses, per dir alguna
cosa. Jo, Aerosmith, el cantant d'Aerosmith, m'encantaria trobar-me'l perquè em flipa i sempre ho he pensat. El Bruce Springsteen coincideixo amb el Jaume, i tot i que sigui impossible, pues, també m'agradaria fer-me uns cigarros de la risa amb el Joaquín Sabina.
Hem estat a cavall entre Calafell i el Vendrell amb els Buhos, i ara el que fem és marxar cap a Bonastre, perquè el ganxet de les Bonastrenques és una iniciativa que ha emprès l'associació cultural Bonastre per recuperar peces artesanes i per fer-les visibles en espais naturals del municipi. Ara, recollant el material, i el resultat es podrà veure la setmana del 8 de març, coincidint amb el Dia de la Dona. És una informació de Sílvia Martínez, dins la qual l'escoltarem, Imma Givert, impulsora del ganxet de les Bonastrenques.
El ganxet de les Bonastrenques és un projecte col·lectiu que vol posar en valor la creativitat i la labor tradicional d'aquestes peces a mans de dones. L'impulsa l'Associació Cultural Bonastre amb la col·laboració de l'Associació de Defensa i Conservació del municipi.
El projecte es tracta de fer memòria de les nostres mares i les nostres àvies quan es reunien a les places de les cases del poble per cosir, per fer labors, doncs d'alguna manera seria recuperar aquestes labors, tornar-les a posar en comú i poder-les deixar exposada la setmana del 8 de març en algun lloc del poble on fos emblemàtic. I hem pensat que en els llocs on les dones es reunien també, com és el rentador del poble, on es rentaven, poder quedar-se exposat allà.
De moment han començat a recollir peces de ganxet o macramé que ja no es facin servir. Ho faran durant les properes setmanes a l'Ajuntament de Bonastre.
Demanem labors. Labors que es puguin desprendre d'aquelles que feien les àvies. Labors que són visillos, tapetes, qüestions així. És d'alguna manera sumar-nos a unes iniciatives arreu del món que es fan o per fer visible aquest tipus de treballs que normalment eren anònims, no?
La segona part del projecte serà exposar-les a l'arbrat i també recuperar les trobades tradicionals de dones que tenien lloc als espais públics dels pobles com Bonastre.
Més notícies breus i mirant cap a la comarca per explicar que la 18a edició de la Nit de Castells de Valls va guardonar el passat dissabte la plaça castellera de la Bisbal del Penedès amb el premi a la plaça de la temporada 2024. El reconeixement destaca els bons resultats dels canvis aplicats a la plaça, que han permès millorar el desenvolupament de les actuacions, mantenint alhora el perfil tradicional que converteix aquesta plaça i aquesta diada en una referència del calendari casteller. L'any 2024 es va canviar l'horari de la tradicional diada del 15 d'agost, que era el migdia, i es va passar a la tarda, per evitar les hores de més calor. D'altra banda, també durant la passada festa major, es va estrenar la figura del cap de plaça, i la primera persona en encarregar-se de la bona coordinació de la diada va ser el bisbalenc Jordi Vidal. Tots aquests canvis formen part del protocol d'actuació de la diada castellera del 15 d'agost a la Bisbal, que es va aprovar ara fa un any, el mes de gener del 2024. L'alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferrer, i el president de la colla castellera de la Bisbal, els Bous, Salvador Ferrer, van ser els encarregats de recollir el premi. El guardó va ser lliurat per Marta Ventura, vicepresidenta de la Diputació de Tarragona, i també per Eloi Miralles, folclorista i estudiós de la cultura popular. A l'acte hi van assistir també la regidora de Cultura, Judit Vidal, i el cap de colla, Eloi Garcia. Tots ells membres de la colla castellera, que s'hi va personar amb més elements. Més de 400 persones en representació de 78 colles castelleres i altres agents vinculats al món van participar d'aquesta gala, que és una iniciativa de la revista Castells, juntament amb l'Ajuntament de Valls, TAC12 i La Xarxa. Parlem ara de consum d'aigua, perquè un de cada quatre municipis que depenen de l'Agència Catalana de l'Aigua encara supera els llindars de consum d'aigua marcats en el context actual de sequera. Amb les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua del mes passat, 147 poblacions de les 568 que han registrat dades, un 25,8%, depassen els litres per persona i dia per mesos. A més, gairebé la meitat, un 45%, van consumir més aigua per persona el mes de desembre del 2024 que 12 mesos abans, mentre que la resta en va reduir el consum. El Parlament de Catalunya ha votat aquest dimecres si validava o tombava el decret de llei que derogava les sancions dels municipis que superaven els llindars, i finalment va quedar derogat. El desembre del 2023, un 39% dels municipis dependents de l'ACA sobrepassaven els límits de consum, una xifra que ara se situa al 25%. Aquests llindars van lligats a l'estat de sequera de cada municipi, que han anat canviant al llarg del 2024. Per exemple, en l'estat d'alerta, els volums totals d'aigua que entren als dipòsits municipals per a l'abastiment de la població no poden superar els 250 litres per habitant i dia, incloses activitats econòmiques i comercials. Aquesta xifra cau als 230 per l'estat d'excepcionalitat, als 210 per l'estat de preemergència i als 200 per a la primera fase d'emergència per sequera, encara que la institució, en casos concrets, dona uns litres més de marge. De fet, malgrat que més municipis ara s'ajusten al màxim permès, Els litres consumits per persona i dia són molt similars entre el desembre del 2023 i el del 2024. Segons els càlculs, a partir de les dades de l'empresa encarregada de planificar i gestionar el cicle integral de l'aigua a Catalunya, fa un any i un mes el consum mitjà per persona i dia era de prop de 186 litres, mentre que en el passat havia baixat molt tímidament fins al 184. Durant la primavera del 2024, els consums van caure per sota dels 170 litres, coincidint amb l'estat d'emergència per sequera declarat al sistema del Llobregat l'1 de febrer, cosa que va afectar més d'un 80% de ciutadans dels municipis que gestiona l'Agència Catalana de l'Aigua. Amb tot, els nivells es van tornar a enfilar per sobre dels 180 litres amb una desescalada que va començar el 7 de maig amb el pas d'emergència a excepcionalitat i el 18 de juny a alerta, l'estat actual del Ter Llobregat. Tot això ho expliquem perquè val la pena deixar constància dels municipis que, amb les dades a la mà, més aigua consumeixen, per dia i per persona. Per exemple, és el cas de Sant Feliu de Buixaleu, a la comarca de la Selva, amb 772 litres, Pedret i Marçà, a l'Empordà, 697, Sant Agustí de Lluçanès, a l'Osona, 670, la Riera de Gaià, el Tarragonès, 666, o Carol a l'Alt Camp, amb 626. Expliquem també que entre els municipis de més de 5.000 habitants, Roda de Barà és el que consum aigua de manera més disparada, amb 521 litres, tot i que no supera cap límit, i que ja està en prealerta. En situació similar, Canyelles al Garraf, Matadepera al Vallès Oriental, Montroig al Baix Camp i el municipi aquest inclou, lògicament, Miami Platja. Pel que fa al Baix Penedès, dades de municipis que més aigua consumeixen per dia i persona: Banyeres del Penedès, amb un cens de 3.356 habitants, consumeix 483 litres d'aigua per dia i per persona. Sant Jaume dels Domenys consumeix 525 per dia i per persona, i la Bisbal del Penedès, 474 litres per dia i per persona.
Els esports, en Jordi Graell.
I seguim parlant d'handbol, en aquest cas amb derrota de l'handbol Vendrell femení per 19-12 a la pista de l'Amics de la Canonja, en un partit disputat aquest dissabte, i on les jugadores de Pepe Olivares plantaven cara en un partit on la primera part s'acabava un ajustat 10-7, però a la segona part finalment les locals que aconseguien escapar-se al marcador i acabar portant-se al partit. Per parlar de com va anar tot plegat, us conservo, tenim el míster, el Pepe Olivares. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, primer partit de la segona volta, i bé, un partit que vau competir, però de nou doncs es va acabar escapant, no?
Sí, perquè, bueno, vam aconseguir un dels dos objectius, que era minimitzar el seu atac, i vam aconseguir deixar només en 19 gols, però malauradament pues, el nostre atac pues, no va tenir el dia, vam fallar moltíssim. I bueno, dic això perquè vam ser més nosaltres que no pas elles qui van tenir la seva bona defensa i això. I no van poder, si haguessin fet els gols que van fer la setmana passada, haguessin guanyat. Però mira, no van tenir la d'allò de cara. No veien porteria.
Sí, perquè a més era un equip que aquí doncs, a la primera volta havia guanyat, i per tant era un equip que sabíeu, no?, que podíeu competir, però evidentment doncs, va faltar doncs, aquest punt més en atac, no?
Sí, ens va faltar encert en atac, perquè ja et dic, la setmana anterior vam arribar a 20 gols, la veritat que, bueno, que pot tenir errades, evidentment, però bé, però és que aquesta, la primera part bé, però la segona va ser, vamos, ens va fer fosc, no va ser impossible, no veiem porteria, i mira que estaven ben defensa, perquè ja et dic, no marxaven i les teníem allí, la veritat que bé, però no va poder ser.
Ara ja toca pensar en el primer partit, que serà aquest diumenge, 7:45 del vespre, al pavelló municipal contra l'Esportiu Castelldefels, un equip que ja doncs, a la seva pista, doncs, a la primera volta, doncs, vau perdre clarament. De fet, és un equip de la part alta, per tant, és un partit a priori més complicat, però bé, doncs, com a mínim això, no? Intentar mantenir aquesta línia de les últimes setmanes, aviam si en atac doncs, hi ha aquest punt més d'encert, no?
Sí, portem tres partits, els últims tres partits que en defensa no ho fem malament i estem fallant en atac. Bueno, pues, l'objectiu és aquest, mantenir la bona dinàmica a la defensa i a la porteria i intentar sumar en atac i això, jugar sense pressió, sense tenir por, sense res a perdre i a veure si la pilota entra.
Doncs perfecte, Pepe, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Merci.
Pepe Olivares, entrenador de l'handbol Vendrell, valorant aquesta derrota per 19-12 a la pista de l'Amics de la Canonja i ara, com diem, centrats en aquest primer partit diumenge al Pavelló Municipal contra l'Esportiu Castelldefels.
I una cosa més, també en l'àmbit esportiu, i és que ja estan obertes les inscripcions per la Trail Arbós 2025, una prova que es disputarà el proper dia 9 de març. Les inscripcions fins al 2 de febrer s'emportaran una samarreta tècnica i un bidó o uns mitjons. Com ja és habitual, la Trail de l'Arbós comptarà de tres curses diferents amb distàncies diverses. Un circuit de 6,5 quilòmetres amb un desnivell positiu de 62 metres per a corredors que s'inicien en aquest esport, una altra de 12,5 quilòmetres amb un desnivell de 258 metres i una tercera de 21 quilòmetres amb 473 metres de desnivell per als més experts. Pel que fa a les caminades, hi hauran dos circuits, un de 6,5 quilòmetres, un altre de 12,5, que són els mateixos recorreguts que les curses. Així, la Trail Arbós d'enguany comptarà amb tres modalitats diferents de cursa. D'una banda, els 6,5, els 12,5 i els 21, i dues modalitats de caminada, 6,5 i 12,5. I, com sempre, curses infantils no competitives de 200, 400 i 600 metres.
El temps amb Marc Rodero.
És el temps de la previsió meteorològica en aquest dia que és una mica gris. De fet, ahir ja va ser una tarda relativament gris. De tot plegat en parlem amb el Marc Rodero. Bona tarda, Marc.
Molt bona tarda, Llorenç. Bona tarda.
No sé si estic... El dia és una mica gris i jo diria que han baixat una mica les temperatures, no?
Bé, ens anem mantenint amb aquesta tendència a la baixa, o podríem dir que normalitzades per l'època de l'any. Ens hem llevat amb molt de sol, però avui de nou torna a passar un altre sistema frontal. Un altre sistema frontal que passarà, com aquell que diu, sense pena ni glòria per casa nostra, si més no per la nostra comarca, perquè poca efectivitat pluviomètrica acabarà deixant. No descartem, a partir de migdia, i en especial la tarda i al vespre, que es pugui reproduir algun ruixat cap a l'interior, bàsicament en àrees de muntanya. Porta aire fred associat aquest sistema frontal i tot plegat pot fer, doncs, això, que augmenti aquesta inestabilitat i que algun ruixat creï el nas a prop de casa nostra. Això passaria durant aquesta tarda i vespre. Vent que segueix bufant a hores d'ara i que seguirà bufant també durant bona part del dia i per demà, doncs, passarà ràpid perquè, de nou, parlarem d'un temps tranquil i estable, dominat pel sol, potser a primeres hores restes de núvols, però la tendència és que s'obrin grans clarianes i que majoritàriament demà sigui un dia assolellat, tot plegat amb vent i també amb unes temperatures contingudes i molt pròpies per l'època de l'any. La situació marítima encara una miqueta alterada a tots els quadrants costaners del Baix Penedès.
Doncs molt bé, esperant la pluja, que ja estem com en altres anys. Marc, gràcies.
Fins demà. Bona tarda.
Fins demà, bona tarda. I nosaltres, d'aquesta manera i en aquesta situació meteorològica, arribem al final de les notícies. De moment això és tot. Gràcies per la seva confiança, gràcies per la seva companyia. Bona tarda.